Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui, al 7:45, parlarem d'amor, d'ètica i de societat. També intentarem esbrinar si les parelles felices tenen el seu secret. Tot això li preguntarem a la nostra convidada del dia. Però abans us informem que a les vies de so tenim el Mario Ramírez, a la Marina Martínez i l'Adrià Santasusagna a la redacció i producció i la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara.
Hola, Mercè, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Sara, bé, la nostra convidada ja ens ha trucat i ens ha dit que
Ve corrents,
perquè ha tingut un petit problema, una petita avaria al tren.
Sí, però tot res, l'esperem, no hi ha cap problema.
L'esperem, nosaltres l'esperem aquí fins que duri el programa. Sara, si t'atreveixes, si no, t'ho pregunto a tu,
I
perquè
tant.
Sé que ets una experta en temes d'amor.
Ai, bueno, no sé jo què dir-te.
Vinga, anem a revelarem la convidada del dia.
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb la Carla Gràcia. Ella és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Llull. També és escriptora, ha treballat en l'àmbit de la comunicació corporativa i també és professora d'ètica de la comunicació. La Carla també és membre del grup de recerca de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull i per tots els oients de Ràdio Estel la coneixeu també perquè cada dijous ens acompanya amb el seu programa Plusvàlua, Mercè. La tenim aquí cada dijous, la Carla.
I d'aquí uns minuts la tindrem aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Però abans la Sara ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha citat a declarar demà el director del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez, i dilluns vinent l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Ruz els vol prendre declaració en relació amb els papers publicats aquest dimarts pel diari. Mentrestant, Rajoy ha evitat avui parlar del cas Bárcenas i s'ha limitat a dir que l'economia, en la seva aparició pública després de les últimes revelacions, funciona. Rajoy ha destacat el lideratge d'Espanya en el sector de l'automòbil també i ha dit que de tant en tant cal parlar de les coses que són importants en contra de la tendència que hi ha actualment. El president de la Generalitat, Artur Mas, continua el seu viatge per terres brasileres, durant el qual està fent pedagogia de l'aposta sobiranista del govern català. Artur Mas ha afirmat que si el govern espanyol no autoritza finalment la celebració d'una consulta d'autodeterminació a Catalunya, la Generalitat tirarà endavant de totes maneres, emparant-se en la legislació catalana. Descontentament majoritari dels catalans amb el tracte del govern espanyol amb Catalunya. Més del 80% dels catalans rebutja la manera com l'executiu de Rajoy tracta Catalunya en matèria d'autogovern, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un 68% dels catalans també considera que la gestió del govern de Convergència i Unió és regular o dolenta. Segons hem sabut fa poca estona, un home de 69 anys ha mort avui mentre es banyava en una platja de Palamós. L'home hauria entrat a l'aigua a la platja del Castell per banyar-se i uns minuts més tard ha estat vissurant i aparentment inconscient. Amb aquestes ja són les 7 víctimes mortals. Són 7 les víctimes mortals, volíem dir, en platges i rius des que va començar aquesta temporada d'estiu. Més temes de l'actualitat d'avui. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de la mort d'una dona a Valls el mes de maig, que va ser trobada al seu mateix domicili. La dona de 50 anys i molt coneguda a la població perquè es dedicava a la venda de cupons de l'ONCE tenia diverses ferides per arma blanca. El detingut, un home de 49 anys, també estava relacionat amb la venda dels cupons i, segons fonts d'aquesta investigació, el mòbil del crim hi podria tenir alguna cosa a veure. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. La Policia Nacional ha alliberat una noia amb un alt grau de discapacitat psíquica al prostíbul Paradise de la Jonquera. Segons la policia, la noia de 22 anys exercia la prostitució des dels 18 anys en diferents punts dins i fora del territori. El rescat de la noia ha acabat amb la detenció de la seva mare i d'un proxeneta que obligava la jove a prostituir-se a la carretera. Ara la noia, com dèiem, de 22 anys, es troba en un dels pisos de la fundació que la va trobar i ja s'han iniciat els tràmits perquè la fiscalia la incapaciti. Aquest cas forma part d'una investigació més àmplia, tot i que encara no s'han fet públics més detalls. I en esports, l'Espanyol ha tornat avui a la feina. Els esperen uns dies d'entrenaments intensius i de cara a la setmana vinent marxaran de stage a la Vall d'Aran. Abans, però, els jugadors de l'Espanyol els ha tocat passar per les habituals proves mèdiques després de les vacances. Ha estat aquest matí. Aquesta tarda, des de les 7 a Sant Adrià, ha començat el primer entrenament ja amb Javier Aguirre.
Serà jo i crec.
Jo també.
Explica'ns.
Doncs Ràdio Estel, Mercè, regala 10 entrades dobles per cadascun dels dies a l'espectacle de la preestrena del documental. Com dèiem, jo crec que és un documental, atenció, en 3D, que mostra la bellesa de la fe i convida també a l'encontre personal en Jesucrist. Les persones interessades han de fer la seva reserva a través de la nostra pàgina web www.radioestel.cat. Els guanyadors, recordem, seran avisats o bé via correu electrònic o bé per telèfon. Això encara no ho sabem. Recordem que són 10 entrades dobles pel Cinema Comèdia de Barcelona pel dijous vinent, dia 18 de juliol, a 8:45 del vespre.
I el sorteig es farà el dimecres...
Exacte, el dimecres vinent.
El programa El Primer Cafè.
Exacte, el primer... A veure si ho dic bé, Mercè. El Primer Cafè, el dimecres, dia 17. Ara sí.
Perfecte. Doncs estarem molt atents, Sara. Moltes gràcies. Ens ho aniràs recordant.
Sí, cada dia us ho recordo, sí.
Doncs bé, ara són les 7:37. Marxem cap al Principat d'Andorra perquè el president del grup parlamentari Demòcrates per Andorra, Ladislau Bató, i la subsíndica Mònica Bonell creuen que caldrà un esforç per comunicar als ciutadans andorrans la necessitat de l'IRPF. Des de Ràdio Principat ens informa aquesta hora Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Després de la recent presentació del projecte de llei de l'IRPF a Andorra, la subsíndica Mònica Bonell i el president del grup parlamentari de Demòcrates per Andorra, Ladislau Baró, han reconegut que caldrà fer una comunicació intensa per fer entendre als ciutadans les virtuts d'aquest nou tribut. Ladislau Baró.
La llei de l'IRPF entrarà a tràmit parlamentari ben aviat, es discutirà durant el proper període de sessions, a la tardor, i bé, doncs caldrà explicar les virtuts d'un nou tribut, amb el benentès doncs, que un nou tribut sempre és una cosa vista amb recel per part dels ciutadans. Per tant, bueno, hi haurà d'haver un esforç de comunicació, de persuasió, i a la vegada caldrà ajustar el tribut per potenciar al màxim les seves capacitats positives i minimitzar els impactes negatius.
Per la seva banda, Mònica Bonell ha indicat que cal passar un missatge de tranquil·litat i que s'intentarà comunicar el millor possible perquè tothom entengui en quina mesura s'haurà de tributar. Amb tot, ha considerat que un cop entri la llei al Consell i es debati durant el proper període de sessions, s'anirà comunicant més per saber quina serà la seva aplicació i com es farà.
Gràcies, Carme. Doncs abans de saber la previsió del temps, Sara.
Anem cap a Tortosa.
Anem cap a Tortosa.
Vinga.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del renaixement, cultiva l'art de viure.
Recordem que aquest dissabte a les 11 per Ràdio Estel retransmetrà en directe la celebració d'entrada del nou bisbe, Enric Benavent, Sara.
Sí, tant. Sentirem l'Ignasi Miranda.
Doncs bé, ara tot seguit la Sara ens fa el repàs, la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs avui dia molt semblant al d'ahir, és a dir, al matí ha fet sol arreu del país, però un dia més, a partir del migdia, han començat a créixer nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i al nord de la Catalunya central, que han descarregat ruixats i tempestes. A diferència, però, dels últims dies, també han aparegut a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques interior i alguns punts de les comarques de Ponent, alguns ruixats. Temperatures que al migdia han tocat els 35 graus i sembla que demà continuarà aquesta tònica de que les temperatures van cap amunt.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El teu estiu a Ràdio Estel.
Aquest dijous, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou ens visitarà l'activista social i exdirectora de Càritas, Núria Gispert, guardonada amb la medalla d'honor del Parlament. Valorarà aquest reconeixement i es quedarà la tertúlia amb Arcadi Olivera, Jaume Castro i Joan Safont. A les 9 arribarà la secció de consum plusvàlua del primer cafè. Després tindrem el comentari de Manuel Melià Mestre. A dos quarts de 10 entrevistarem el delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, Xavier Grau. I per acabar, nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això i més aquest dijous, Festa de Sant Benet, de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Dos de vuit, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Rams de flors, jarres de mel.
Tot just avui es compleix el centenari del naixement del gran Salvador Espriu. Aquesta nit es fa Arenys de Mar, d'on era originària la seva família, un dels principals actes de l'any Espriu. Arret homenatge així a un dels grans escriptors catalans del segle XX. El fil conductor de l'espectacle, que es farà a la plaça de la Sardana, serà una selecció de 20 poemes seus. També hi ha actuacions, per exemple, de Roger Mas, que estem escoltant de fons amb aquest Llum de colors. Des del 2 de 8, avui, doncs, parlem de Salvador Espriu, parlem d'aquest gran escriptor, i nosaltres, la nostra manera doncs, de retre homenatge a Salvador Espriu és tenir avui a la Carla Gràcia a nosaltres.
Bona tarda, Mercè.
Què tal, Carla?
Gràcies per convidar-me.
Home.
I a més per lligar-me amb el Salvador Espriu, que és com un
nosaltres mite. Esperem que la Carla Gràcia en el seu dia doncs, arribi a ser com Salvador Espriu, n'estem convençuts.
Home, jo em quedaria amb que les meves paraules arribin a la gent. No sé si perduraran com les del Salvador Espriu i seran un cant, no només doncs, de vida, sinó també d'un poble, com les de Salvador Espriu, però sí que espero que commoguin. I amb això em quedaré molt tranquil·la.
Carla Gràcia, llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Llull, la Carla és escriptora, també ha treballat en l'àmbit de la comunicació corporativa i professora d'ètica en la comunicació, també és membre del grup de recerca de la càtedra ETHOS de la Universitat Ramon Llull. I per tots els oients de Ràdio Estel, la coneixereu també, perquè cada dijous ens acompanya a les 8 del vespre amb el seu programa Plusvàlua. Per cert, el seu darrer llibre de moment, Carla, Les parelles felices tenen el seu secret.
Exacte.
El darrer llibre, perquè em sembla que ens tens preparada una exclusiva.
Exacte, sí. Ara acabo de firmar per el contracte de la meva primera novel·la en català i en castellà. Serà un llançament en els dos idiomes per Random House Mondadori i sortirà el gener del 2014.
Parlem, si de cas, com que sabem que ja no es pots avançar més coses, que poqueta. Ja t'has fet la primícia,
sí.
T'ho agraïm. Parlem, si et sembla, una mica d'aquell llibre, de parelles felices tenen el seu secret. Què ens expliques en aquell llibre? Tu creus que tenen el seu secret, les parelles?
Tenen, evidentment, una parella al llarg de la seva vida o trajectòria, té molts secrets. Però sí que hi ha alguns secrets que ens poden ajudar a viure millor en parella i a viure millor l'amor. Sobretot això, perquè al final ens plantegem el que s'ha trencat, no? La idea de l'amor per tota la vida, o com a mínim la parella per tota la vida, sembla que aquest mite s'ha trencat i ara, bueno, diem, bueno, si no dura, doncs com a mínim està bé. Jo penso que el més important és l'amor i com el vivim, perquè hi ha moltes persones que si bé es trenca aquella relació, després viuen amb molt dolor durant molts anys i no són capaces de refer la seva vida. I això penso que és el més trist de tot, perquè ens podem equivocar, o fins i tot cadascú pot seguir el seu camí, no? I malgrat que això és una desgràcia i és dolorosa, sí que podem refer la nostra vida sols o amb una altra persona sent feliços, no? Uh-huh. I en les parelles felices tenen el seu secret. Sobretot volia explicar una mica el que jo em vaig trobar, i és que doncs, aleshores tenia 20 i pico, 30 anys, i em trobava que sentia que no podria trobar aquesta parella per tota la vida, i pensava, tinc un problema. Mercè, pensava, què em passa? Què tinc? Segur que tinc alguna cosa dolent que no trobo aquesta persona. Però mirava al meu voltant i veia les meves amigues i els meus amics i estaven tots iguals. Llavors pensava, bueno, potser és una qüestió d'una generació. Anem a investigar-ho, no? I a partir d'aquí em vaig posar a escriure aquest llibre. Un dels secrets bàsics, indispensables, és que estimar i parella no és el mateix. És a dir, nosaltres podem estimar molt a una persona i no ser la persona adequada per tenir una parella, però no podem tenir una parella amb algú que no estimem. És a dir, per tenir una parella hem d'estimar, però no totes les parelles que estimem, les persones que estimem, han de ser parella.
Per tant, es pots fer unes pautes, Carla, dels punts que hem de seguir per ser feliços en parella?
A veure, això és molt complicat, no?
Hem de dir, Sara, tu m'ajudaràs. Tant. Que és que la Carla, clar, la Carla els dijous doncs, presenta el programa Plusvàlua. Tenim el gran honor de tenir-la a la redacció de Ràdio Estel i bé, sí. És una consellera excepcional,
eh? Sí, sí. Nosaltres, fora de micros, sempre li preguntem coses de parella, d'amor...
I no, comentem juntes. Volíem compartir-ho també amb els oients de Ràdio Estel.
Ho comentem juntes a la redacció, en les redaccions dels dijous. Sempre són molt entretingudes i m'agrada molt compartir-ho amb vosaltres, no?
Parlem de moltes coses, eh? A part de l'amor, també amb la Carla hi ha molts debats oberts.
Sí, però l'amor és clau a la nostra vida, no només en la nostra de nosaltres tres, sinó en la de molta gent.
Abans de que ens expliquis alguna pauta, exigim cada vegada més a la nostra parella, Carla?
Sens dubte, cada vegada, i sobretot quan som més grans, no estem disposats a fer segons quines coses. Algunes d'elles amb raó, perquè ja no tenim doncs, la innocència dels primers amors, hem viscut algunes coses i hi ha algunes maneres de comportar-se que no acceptem. Altres, per por. I aquestes són les que hem de canviar, no? Perquè al llarg de la vida vivim tots alguns dolors, no? I ens anem tancant i ens anem fent a la nostra manera, no? I és molt difícil que ens trobem ja d'entrada el primer dia algú que s'amolli perfectament el que som nosaltres. És a dir, que segur que hi haurà un procés d'adaptació que hem d'estar disposats a fer. Estimar és donar, no és que l'altre em dongui. No és què serà l'altre per mi, sinó què puc ser jo per l'altre o què puc compartir amb l'altre, no? I això és el que hem de tenir clar. Si no tens ganes, doncs no passa res, perquè podem estimar de moltes altres maneres, però hem d'estar molt disposats a donar una part de nosaltres i del que som.
Carla, si has tingut un fracàs amorós, personal, diguéssim, què podem fer per no ensopegar una altra vegada amb la mateixa pedra?
Mira, jo, aquesta és una part del llibre molt important, perquè va haver-hi una vegada que jo vaig tenir una relació molt dolorosa i que em va fer patir molt. Quan va acabar vaig dir, mai més, si us plau, mai més, vull tornar a viure això. I llavors vaig llegir un llibre d'antigues històries de tot el món. No? I n'hi havia una xina que deia que hi havia un poblat que sempre li passaven les riuades per sobre, no? I que va aixecar una muralla ben alta, ben alta, ben l'altra, per evitar-ho. i llavors l'aixecava molt alta, llavors arribaven les riuades i era tan forta que la destrossava. I llavors no només passava el riu per sobre, sinó que hi havia les pedres i tot, no? I va arribar un dia que un savi del poble va dir: escolta'm, i si en lloc d'aixecar una muralla cada vegada més alta, fem canals perquè passi l'aigua, no? I a partir d'això, doncs, va poder sobreviure a la ciutat. La meva sensació, al principi, era posar una gran muralla perquè allò mai més torni a passar. I al cap de poc temps, o d'un temps, vaig tornar a tenir una relació i em va tornar a passar. Però què va passar? Que em vaig aixecar més fàcil. Perquè ho vaig veure venir abans, perquè aprens coses, no? Llavors, és indispensable sentir que hem après, és a dir, analitzar una mica el que ha passat, ser conscients de com ens hem comportat, com s'ha comportat l'altre i què vols i què no vols a la teva vida. Però no tinguis por, perquè és probable que torni a passar i t'aixecaràs. I ja està.
Carla, la sol·licitud, abans apuntaves, parlaves de la sol·licitud. La solitud, sol·licitud. Jo ja estic pensant en altres coses.
Que ens sol·licitin molts nois.
En altres coses. La solitud s'ha d'afrontar o bé buscar una sortida desesperadament quan ens trobem sols?
La primera part del llibre és per un mateix. És a dir, si nosaltres no estem bé amb nosaltres mateixos, és impossible que puguem compartir cap felicitat ni moments bons amb altres, no? Llavors, si estem amb un altre perquè no volem estar sols, doncs primer reconèixer-ho. Tampoc no cal que siguem molt durs amb nosaltres mateixos. Primer ho reconeixem i després anar provant. La solitud és dolorosa, és un sentiment de buit existencial que tots portem dins. Alguns la tapen amb el menjar, altres la tapen amb fent moltes activitats i altres doncs amb relacions, no? O amb sexe fins i tot. És molt difícil trobar-se. Mira, doncs ara em tancaré en una muntanya i allà sentiré tota la solitud i ho ploraré tot. Home, afrontar això potser és molt dolorós d'entrada. Però sí que reconèixer-ho i buscar espais per sentir-la i veure que tampoc és tan greu, doncs està bé.
Carla, qui va adreçat al llibre Les parelles felices tenen el seu secret? Perquè ets a dir que jo el vaig començar a llegir.
El vaig veure a la redacció.
Pensava, bé, jo no tinc parella, però tot i així el llegiré. I realment, bé, ara ja t'estic contestant la pregunta. És un llibre adreçat a tothom, perquè prepara.
Sí, a veure, seria molt dir que tothom, no? M'imagino que ens poden estar escoltant persones que potser porten 60 anys en parella, no? Llavors, moltes coses de les que jo pugui dir en el llibre ja les sabran. És un llibre d'una època, també, d'una generació i d'unes vivències de persones que han viscut en un món on les emocions també són d'usar i tirar, no? I les relacions també, i el compromís també. Per tant, per aquestes persones que hem viscut en aquesta generació, d'uns pares que ens han intentat donar el màxim possible de coses i que potser doncs no hem pogut viure algunes de les més importants, com per exemple això, el valor de l'esforç o del compromís, doncs aquest llibre és una reflexió interessant.
Tu creus que senten diferent les persones que són més racionals de les que són més passionals? Viuen l'amor diferent?
No és tan important com visquin l'amor, sinó com les vius tu amb elles. És a dir, si tu ets una persona molt emocional i tens al costat una persona molt mental, potser ell viu o ella viu aquestes emocions molt intensament, però si no te les sap expressar, tu ho viuràs amb frustració tota la vida. Llavors has de saber si seràs capaç de viure feliç sense recriminacions amb una persona així o no. I al revés, perquè molta emocionalitat per una persona mental li pot sobrepassar.
Carla, la Carla Gràcia és membre del grup de recerca de la càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull. Podem parlar avui també d'ètica a la nostra societat, Carla, a l'empresa, a la política, serà les notícies de l'actualitat.
Corrupció, corrupció i més corrupció.
Cas Bárcenas, veiem dia rere dia nous casos de corrupció. Com s'explica això? Existeix l'ètica a la política?
A mi el que m'altera més és el fet de que, ja ho parlo en alguns congressos que fem sobre ètica i empresa, és el fet de que quan estem a la feina el principal objectiu són els diners o aconseguir una sèrie de coses materials, no? Quan anem a casa, sembla que el nostre objectiu a la vida sigui un altre, no, el benestar dels nostres fills, la salut, no? I no ens plantegem que tot és el mateix, no? L'ètica, podem raonar molt què és l'ètica, però jo ho resumiria en que si tots en aquesta societat penséssim i realment ens importés tant els nostres fills i el món que els hi deixarem als nostres fills, tot això no passaria. Llavors, per exemple, en el cas de les empreses, no? Ens preocupem molt de la responsabilitat social corporativa, però la responsabilitat social corporativa, al final, acaba sent un departament que es dedica a fer el màxim que pot amb el petit pressupost que té, no? Uh-huh. Si totes les persones que porten aquella empresa, cada dia que entren a l'empresa, pensen en quin bé aporta aquesta empresa a la nostra societat, no com ho podem fer el millor possible. Nosaltres som periodistes i ens han ensenyat. El primer és què de la notícia i després com ho fem, no? Primer què fem i després com ho fem. Doncs sembla que la nostra societat no, tot és com. Com vestim, com som físicament, com ens relacionem. No què fem, què aportem. Si això canviés, jo crec que ho tindríem arreglat.
Adrià, Santa Susanna, què tal?
Bé, molt bé.
Com estàs?
Molt bé, aquí estem.
Avui hem parlat d'amor.
Hem parlat d'amor i bé, jo agafaré un to una mica menys profund i us he buscat unes quantes curiositats sobre l'amor. Cal dir que unes quantes, bé, cadascú l'amor el viu com el viu, però he trobat una sèrie de tòpics i de curiositats que són bastant interessants, a veure què us semblen. Primer de tot, el 67% de les dones prefereixen fer-se petons amb un home que s'hagi acabat d'afaitar, en contra de la majoria d'homes, el 70%, que creuen que prefereixen la barba de 2 o 3 dies. És molt, molt extès aquest tòpic de la barba de 2 o 3 dies, però és real això que preferiu abans els homes acabats d'afaitar?
Els nostres homes, vols dir?
Sí.
Ens podem trobar atractiu una persona, un home que trobem pel carrer amb una barba de mitja afaitar, però probablement si et lleves amb la teva parella, no, i s'afeita i està tot net i tot maco, doncs ens ve més de gust. No sé si és el que penseu vosaltres.
La Sara ja està, mare meva. Quines coses ens pregunta l'Adrià.
Quines coses pregunten. Quin diríeu que és el país d'Europa amb més amor?
Amb més amor per, com a PIB, però en lloc de PIB, quantitat d'amor.
Exacte.
Espanya, potser.
Doncs no, segons uns estudis, és Anglaterra. Allà el 70% de les persones estan enamorades i d'aquest 70%, el 80% creuen en que el seu amor és per tota la vida.
Potser ens podem mudar.
Cap a Anglaterra, eh?
Jo no tindria tant d'èxit allà, Carles.
Això és veritat.
Passem a parlar de petons, perquè quin és el petó més llarg de la vostra vida?
Adrià,
també, eh? Però, ho relacionem amb un rècord Guinness, perquè existeix el rècord Guinness també del petó més llarg. Es tracta d'una noia xinesa, Anna Chen, i un italià, Andrea Sarti, que el 14 de febrer de 2004 es van fer un petó que va durar 31 hores... 18 minuts i 33 segons.
Sense beure aigua, sense res.
Sense parar.
Sense parar. Ui. I els diners del premi el van destinar a pagar doncs, el seu casament.
Mira. Bueno. Carla, gràcia. Ja ens queda un minut i no, al final no t'he deixat que ens expliquessis les pautes. Res, 2 consells per ser feliç. Ser feliços amb parella i sense parella, també.
No tenir por. Aquest és el primer consell i el més important. I si en tenim, reconèixer-la i deixar-nos fer cada dia una cosa que ens faci por. Això seria un fantàstic consell.
Carla, gràcies per haver compartit el teu llibre. Les parelles felices tenen el seu secret. I el nou llibre, que ja ens has fet una petita exclusiva. No ens has dit el nom, però bé.
Perquè encara no el puc dir, però ja serà
una novel·la.
És una novel·la històrica sobre una revolta que va passar a Gràcia, molt desconeguda, del 1870.
Molt bé, Carla Gràcia, moltíssimes gràcies. Estarem pendents del nou llibre. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi bé.
Bona nit.